Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el peix sabre, també conegut com a tajalí o peix mantega, és un peix de cos estret, molt allargat, amb la pell nua, sense escates i un color blanc argentat que sembla d'acer inoxidable acabat de pescar? No es valora molt perquè les seves captures són esporàdiques. El peix sabre té la carn blanca i un sabor suau, el que el converteix en una delicadesa en diversos països, sobretot al Japó, que es prepara cru pel sushi. La calor seca no resseca el peix sabre a l'hora de cuinar, ja que té un alt contingut de greix, i la cocció a la graella, al forn o a la paella li fan honor a la seva carn. Tot i que tallat a talls menuts i fregit, és molt gustós i tampoc no li faria escarafalls a un suquet.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure què fa l'Imma Puigcorbé, pagesia, vaques i també que es fot de tant en tant amb algun merder, ja tenim el seu tuit preparat. Descobrirem un bon formatge català. Sabrem qui ve avui a fer el nostre bocato di cardinale. També des del celler Rim i l'olivar d'en Jan, en Jordi ja ens té preparat la seva poesia. En Quim Mates ja té les cassoles a punt. Sabrem quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, atenció, que no us deixarà indiferents. Acabarem, com és costum, amb unes postres ben senzilles i bones. I la cita final, per acabar el programa, amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga, pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir aquí a la Sumoia una dona de la gastronomia que ens porta cada dia una altra dona de la gastronomia, perquè de dones i gastronomia n'hi ha moltíssimes. Su, què tal, com estem?
Hola, Pep, què tal? Molt bé.
Avui ens portes una dona que va canviar-ho tot per unes vaques.
Exactament, és una dona, és la Marta Carola, biòloga de formació, i va deixar el món de la investigació per seguir amb el projecte de conservació de la raça de les vaques de l'Albera i poder viure a les muntanyes de la Serra d'Albera. Tenim cura d'aquesta vaca en particular i de totes les oliveres i de tot el seu paratge tan bonic. Amb les seves olives fa oli i amb les vaques intenta augmentar la seva població per treure-la del perill d'extinció. Els animals que no es guarden com a reproductors es destinen a l'engreix, sempre en camps oberts i amb alimentació ecològica certificada. La venda de carn es permet que tenir uns ingressos extras per anar millorant la seva explotació i està dedicada en cos i ànima a aquest projecte.
Un projecte fantàstic perquè la vaca de l'Albera no és una de les vaques, podríem dir, que des d'un punt de vista, diguem-ne, de negoci, sigui de les més rendibles. I, a més, en un paratge, en un lloc que molts catalans, però diria també que molts gironins i gironines, no coneixem, i és fantàstic la Serra de l'Albera.
Bueno, és fantàstica i la Marta Carola ara és una ramadera espectacular i ha canviat, imagina't, un món més idíl·lic per un món més complicat, però a ella li agrada molt i s'està esforçant.
És allò de qui ha dit que la felicitat és fàcil, no?
Això és veritat, ja veus.
Moltes gràcies, Su.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Quina és aquesta llei secreta que regeix el preu de la llet? És la llei de qui sap de la necessitat de capital dels vaquers i vaqueres, ja que la majoria estan endeutats després de més de 10 anys comprant-los la llet sota preu de cost, sabent que cap té la possibilitat de tancar l'aixeta durant uns dies.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Jordi Juncà, cap de cuina del restaurant de Cal Enric de la Vall de Bianya. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Què tal?
Comencem el qüestionari. Per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Salat, sempre una mica de pa amb tomàquet, embotit i poca cosa més, suc de taronja i un cafè.
Del mar?
Escòrbora.
Carai, Déu-n'hi-do, amb espines,
Mancat de llepar.
I de la terra?
Tòfones becades.
Déu-n'hi-do. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Per sopar, algú ràpid de fer i que sigui un embotit amb pa amb tomata ens va perfecte a casa.
I un vici culinari que es pugui explicar?
No en tinc cap de vici culinari que es pugui explicar.
Tens algun utensili de cuina que no puguis estar sense ell?
Sempre tinc que tenir a mà les pinces i la paletina per aplatar.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La sopa de becada quan la feia la meva mare.
I quan no treballes vas a dinar a?
Pues als pescadors de Llançà.
Menjar un bon suquet,
Un suquet, una llagosta.
Quin és el teu boccato di cardinale?
Un cervellet de becada.
I un producte que no suportis?
Rabanets.
Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Home, el tofu a la brasa? No, costelles a la brasa.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment de posar la cassola al foc. Quim, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Què farem avui? Jo tinc la cassola al foc.
Podríem fer uns cigrons.
M'encanten els cigrons.
Sí, amb gambes. D'on siguin, no importa.
Tu en tens a la carnisseria de cigrons cuits? En fas cada dia
No?
No?
No, tenim una botiga a prop que em fa i sempre que en volem doncs els anem a buscar.
Perfecte. Com els fem aquests cigrons amb gambes?
A veure, podríem agafar les gambes, sí. Separem les cues dels caps,
sí.
I amb una cassola, amb oli, i els posem a enrossir una mica.
Els caps,
Els caps.
Molt bé,
sí, sí.
Ben enrossits, sí, molt
sí.
Bé.
I després hi afegim el sofregit de ceba amb tomata.
Sofregit de ceba i tomata,
ja,
molt bé.
Una mica barrejat. I posem una mica de fumet,
sí,
de peix.
Un raig
de
violant també o no?
També li podem posar.
També, allò
sí,
que evapori
sempre,
una mica.
Sempre millora, segur, queda
exacte.
Perfecte. Després el fem bullir, mitja horeta, pràcticament, no gaire més. I després,
això ben suau,
Sí, 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 poc. I després tot això ho podem passar-ho pel colador ja.
Clar, ja tenim el suc, diguem-ne, de peix
sí,
amb gambes.
Tenim tot molt concentrat, amb molt de gust de peix i del sofregit, que haurà quedat perfecte. I després ja ho separem i amb una cassola i afegim tot el
suc
aquest que hem aconseguit amb el fumet i la gamba i afegim els cigrons ho fem arrencar el bull una estoneta, perquè pràcticament els cigrons doncs, ja prèviament els hem cuits, i després hi afegim les cues de gamba i tenim uns cigrons amb gamba boníssims, de primer nivell.
Una mica de oli negat al final?
També. Quedaria perfecte.
Clar, sí, aquest és un d'aquells plats que sembla qui sap què i avui també ben fàcils, perquè a més, per exemple, avui perquè el fet de nou, però aquest suc de gambes el podríem tenir fet.
Sí.
Inclús congelat, allò que dius, mira, avui tinc ganes de fer uns cigrons amb gambes, i ja està, tens les gambes allò ben guardadetes, el suc congelat, descongelem, pim-pam, i fot, no?
Com més coses puguem tenir preparades a la cuina, millor. Sempre, a vegades, després l'hora de confeccionar un plat és molt més ràpid.
Jo tinc uns amics que ells a la primavera, allò, hivern i primavera, sempre emplenen el congelador, perquè diuen, quan arriba l'estiu ens agrada fer aquella cuina de pim-pam, no? De tenir coses ja preparades, o per exemple inclús això, no? que ho feu molt això a les carnisseries i de fet també als restaurants, de tenir les marques fetes.
Sí.
Que tu tens la marca, tens l'arròs, tens un bon brou i vinga.
Sí, és molt més ràpid, i a vegades és que no tens ni idea del que has de fer, no? I en canvi, doncs, si sempre tens una bona reserva, un bon rebost, soluciona molt.
Doncs Quim, moltes gràcies per aquests cigrons en gambes tan fàcils i tan fantàstics.
Molt bé, perfecte. Adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt la nostra guia Virgínies. I avui toca anar cap a Mallorca, amb la Xesca de Caloi. Xesca, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Què, cap on anem avui de l'illa?
Avui fem un poc de muntanya.
Muntanya, va, però al nord, sí, no?
Sí, les muntanyes grans, les tenim
nord,
totes a la tramuntana, sí. Però això és just a la falda de la tramuntana. Anem al Castell de l'Aro.
Castell de l'Aro.
Sí, és una muntanya, a dalt hi ha un castell roquer, i a la meitat de camí trobarem Esverger.
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 I què s'hi menja aquí? D'on és aquest restaurant?
Aquest restaurant està especialitzat en xai. En xai i en cabrit.
Carai.
No és una carta molt llarga. Potser aquell dia no trobaràs tot el que hi ha a la carta, però sempre trobaràs un xai fantàstic fet amb un suquet que es desfà, o un cabrit, unes costelles a la brasa. És un lloc molt, molt popular, molt bàsic, però aquella cuina que fan és una cuina suculenta.
Clar, és que em fas pensar una cosa que potser... Jo no sé qui és aquesta història d'aquest restaurant d'Esverger, perquè, clar, els francesos, el pagès, és el pastor, és el verger, no? I jo no sé si té alguna cosa a veure o és el nom de la casa de tota la vida.
Bueno, és el nom de la finca, és la finca es diu la finca d'Esverger, i és agafat el nom de la finca.
A més, de ben segur que molta gent hi va menjar, sobretot això que dieu, no?, el xai, que de fet vosaltres no li dieu xai.
No, nosaltres li diem xot.
Xot.
Però en aquest cas és meh.
Meh.
Meh, perquè és un xot jove, que encara fa meh, doncs això.
Clar, quan és jove li dieu meh, i quan ja té una certa edat, diguem-ne, seria el xot.
Seria
el
xot, sí.
Que bé. Clar, i aquesta manera, diguem-ne, aquest restaurant, Esverger, de quantes maneres podem menjar el meh o el xot?
Mira, el xot rostit és potser sigui l'emblemàtic d'aquest restaurant. I va amb unes... Té molt de salseta, té molta verdureta, i va acompanyat sempre amb patatones al forn. Està fet al forn de llenya, important. És un detall que és molt important, perquè ja a molt pocs llocs pots trobar cuina d'aquesta feta amb forn de llenya. Problema del forn de llenya, que quan s'ha acabat ja no n'hi ha més, perquè són coccions molt llargues, poses allà el xai, el deixes i no pots anar fent un darrere l'altre perquè tenen unes hores de cocció.
Sí, millor encarregat, no? Qui és Verger?
Si l'encarregues, millor. Però també dius, mira, vaig d'excursió fins al Castell de l'Aro, a meitat de camí em quedo allà, faig un... A veure què caço, perquè trobaré alguna cosa bona, i després ja segueixo el camí cap amunt.
I què més? Què més hi podem menjar-hi?
Si no hi ha el xot al forn, després podem trobar unes costelletes fantàstiques i també hem de pensar que tenen un cabrit fantàstic. Cabrit costa ja de trobar-ne i ells encara n'estan fent. Estan fent cabrit al forn, cabrit torrat, torrat a la brasa i és una cosa que la fan també, la toquen molt, 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 molt bé.
I de postres? Què hi tenim de postres aquí?
Postres. Les típiques mallorquines. Gató, gelat, ensaïmada. Potser amb un poc de sort tindríem algun tipus de coca dolça amb alguna fruita a sobre. Però les postres mallorquines són poques però molt bones.
Doncs escolta, entra a la nostra guia Virgínies de la Fonda al restaurant Esverger de l'Aró de les Illes Balears de Mallorca. Moltíssimes gràcies, Xesca, i que acabis de passar un bon estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que no tingueu massa calor.
Escolta, tornarem a tenir aquí aquesta temporada de la Fonda en podcast a partir de l'estiu.
Quan vulguem.
Perquè no sé si teniu bolets per aquí a Mallorca.
En tenim algun.
Sí?
Depèn de la temporada. Si ha plogut, en tenim. Si no ha plogut, els busquem, però no els trobem.
A veure què hi haurà. Gràcies.
A vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui seguim la ruta formatgera i ens n'anem cap a Borredà, que allà hi tenim en David amb les seves quallades làctiques. Vinga, cap a la formatgeria Bauma. David, com estem?
Bon dia, molt bé, aquí enfeinat.
Què tal?
Avançar el posat i anar fent formatge.
Com aprova l'estiu?
Bé, sí. Bueno, per mi si no vingués ja m'estaria bé, també que no s'enfadin els que estiuegen, però jo visc millor la fresqueta.
Així m'agrada. Bueno, no pateixis que d'aquí poc ja ens posarem el jersei.
Aviat, que passi aviat, que passi aviat el que vingui de calor.
Escolta, de Bauma, una cosa és la quallada àcida, que tots la coneixem per prendre així en fresc i d'allò, però tenim un formatge que a mi té el cor robat, de color de mida quadrada, que és el Carrat.
Sí, és una mica la bandera de Bauma.
Què és aquest Carrat?
Bueno, aquest Carrat, partim del mateix, partim d'una quallada àcida, o sigui, la primera part del procés és gairebé idèntica. L'únic que el cremós és natural, només hi posem un ferment, i aquí ja hi posem llevats i hi posem fum. Aquest penicillium que veiem per fora, que queda com un cotonet blanc, geòtricum... O sigui, l'únic que afegim en aquella quallada que deies que coneixeu és que no s'acaba amb els ferments, sinó que hi afegim llevats i afegim focs. I s'allarga una mica el procés. O sigui, si ja és llarg el procés de la quallada àcida, el Carrat ho allarguem una miqueta més.
I el què? Al cap de 10-12 dies ja ens el podem cruspir?
Dos setmanetes. Que estigui ben tapat de fong. O sigui, nosaltres el que fem és el mateix que fem amb el cremós, com t'he dit, el deixem quallar d'un dia per l'altre, està 24 hores quallant-se, i en vez de posar-lo, que és el que fem amb l'altre, sobre d'una gassa, aquí tenim uns motllos quadrats on ens passem tot el dematí a capes molt fines anant amullant aquesta quallada àcida. Es queda fins a l'endemà escorrent-se, a l'endemà la girem i salem una cara, i a l'endemà passat salem l'altra cara i ja els traiem dels motllos i passen a càmera.
Doncs mira, anava a dir, i després ja a salar-lo o ja l'ha salat?
No, ja l'hem salat.
Ah, bé, nosaltres, bé.
A l'endemà d'estar emmotllats, salem una cara i els tombem. Bé, doncs el dia que els traiem, que és l'endemà passat, salem l'altra cara i ja els traiem. I el que ens falta per fer, i que és una part molt important del nostre Carrat, és el carbó vegetal. A les 24 hores d'haver entrat a càmera, llavors a mà, tot a mà, posem carbó vegetal. Vull dir, picant-lo. Ens embrutem els dits amb carbó, el anem picant per totes les cares fins que queda negret.
Doncs mira, el Carrat sol és bo, però si l'utilitzem per donar-li allò trempera a un bon culatí de vedella, què et sembla, tu? Tu ho compraries o no?
Ui, tant.
Sí?
Segur, seguríssim.
Doncs va, mira, que ja tinc en Dani Jiménez a punt, li poso... Avui m'ha vingut amb pantalons curts, deu tenir calor. Li posaré un davantalet i avui farem un culatí de vedella amb salsa de Carrat, tu.
Ja faig saliva, jo.
Doncs va, una abraçada. Moltes gràcies, David.
Igualment a tots.
Salut.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui toca cap a la terra ferma. Hem passat a Lleida. De fet, estem entre el Manà i el Almacelles, i és que aquí, entremig de pistatxers i d'altres arbres fruiters, hi tenim una sorpresa aquest any a la Fonda, que és d'aquelles coses que avui molta gent dirà: però què dieu? I què és això? I per què serveix? I d'on surt? I és que aquí a la Fonda la pagesia no té fronteres i hem vingut cap aquí perquè avui volem saber què és això de l'espirulina. A veure, quina color que fa avui, déu-n'hi-do, eh? Però si trobo que aquí en Joan, mira, ja el veig, sí. Joan, què tal? Com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Tu ets pagès?
Sí, sóc de descendència pagesa.
Però fas una cosa totalment diferent. Deu ser l'únic pagès a Catalunya que fa un producte com l'espirulina.
De moment sí, som els únics que produïm l'espirulina.
Puc preguntar l'edat, perquè ets molt jove.
35. 36, fets la setmana passada.
Mira, home, per molts anys, tu.
Moltes gràcies.
Escolta, i de quin món vens? A casa teva teniu granja?
Sí, nosaltres som la típica producció de Lleida que fa molts anys teníem pomes i peres, després vam passar al Paraguaio i ara doncs, estem en aquesta reconversió. Jo de formació sóc enginyer industrial i em va pegar per l'espirulina, per trobar una nova sortida al camp.
Però clar, això de l'espirulina, clar, què és això de l'espirulina? Perquè això normalment aquí a la plana de Lleida això no hi és, això. D'on surt l'espirulina?
Doncs l'espirulina podem dir que ve del planeta Terra, perquè de fet va ser dels primers sers vius que el va habitar. Fa 3.500 milions d'anys, quan encara no hi havia ni cap d'ozó.
I com és que fins ara fa molt poquet això no és una d'aquelles coses que la gent que, diguem-ne, que vol treballar cap a una alimentació més saludable, els cuiners i les cuineres, els restaurants, això no, la gran majoria de la gent no ho coneix de res.
Doncs, tot i ser molt antic, és molt nou, perquè fa molt poc que es cultiva. És a dir, només fa 60 anys que es cultiva. Si ho comparem amb un pistatxer que fa milers d'anys que es cultiva, estem encara als bressols d'aquest cultiu, d'aquesta microalga.
I com es va trobar això?
Doncs va ser un científic que era belga, el Jean Leonard, que estava de missió a Àfrica, i va veure que hi havia una tribu, concretament els canembús, i el que els hi passava en aquesta tribu que eren més forts, més alt, i emmalaltien menys que les tribus veïnes. I es va dir, ostres, què passa en aquesta tribu? I va trobar que aquesta tribu s'alimentava d'una cosa, que era un pols verd, que en aquella tribu li diuen el dijé. Va agafar aquest dijé, se'l va emportar cap als laboratoris, i va quedar sorprès de veure les propietats excepcionals d'aquest ser, que avui n'hi diem espirulina.
M'agrada molt perquè dius això de ser, clar, estem parlant d'un producte viu, però d'on surt això? Ve del món animal, ve del món vegetal, és un fong? Què és l'espirulina?
Normalment se coneix com a microalga, però en realitat és una bactèria. Per això sempre li diem microalga, perquè segurament comercialitzar o menjar microalgues és més fàcil que menjar bactèries, però si anem a ser precisos i concisos, estem davant d'una bactèria.
Clar, avui en dia, diguem-ne que parlem tant i s'ha posat tant de moda els últims anys el tema dels productes fermentats, no? Quan parlem d'un producte viu, com pot ser un formatge de llet crua, com pot ser un vi, ho entenem molt bé, això. I fins i tot el pa, no? La massa mare, parlem de llevats, parlem de bactèries, però potser no ho tenim tan clar, diguem-ne, no? Allò, més, diguem-ne, tocant de peus a terra al públic final, el que és una bactèria exactament, perquè, clar, això també ho parlem quan a vegades parlem d'alguna malaltia.
Exacte, estem formats per bactèries. De fet, dins del nostre propi cos hi han infinites més de bactèries que no pas com a sers humà. El nostre cos està poblat per bactèries i són aquelles que ens ajuden, per exemple, a digerir o són aquelles que ens ajuden a transformar l'energia.
Aquest senyor ho va trobar-ho quan va anar a fer un viatge a l'Àfrica, però, per exemple, aquí a Catalunya ja n'hi havia. Quin és el seu hàbitat natural?
Doncs mira, aquí prop a Catalunya tenim la desembocadura del riu Ron, al riu francès, a la Camarga francesa, i allà en aquella desembocadura se'n pot trobar en estat natural. O bé, a l'altra punta de la península Ibèrica, al parc del Doñana, també se'n troba en el seu estat natural. Creix en llacs, normalment en marismes, propers al mar, però no amb aigua de mar.
Sí, és d'aigua dolça, aquesta.
Ni dolça ni salada, aigua salobre.
Clar, aquí ja comencem a treballar això. Suposo que deu haver-hi també, diguem-ne, una importància, ara tot això m'ho explicaràs, a veure si ho podem veure, amb el tema de les temperatures, no sé si amb el tema també de la humitat, bueno, aquí ja tenim el tema de l'aigua, no? Però temperatures, clar, jo no sé si Lleida és un lloc ideal perquè, diguem-ne, l'espirulina hi creixi i faci la seva feina.
Doncs durant 9 mesos a l'any és perfecte, fa sol, fa calor, de fet Lleida és el secà, no? I no plou gaire, bueno, últimament no plou enlloc, però a l'hivern amb la boira doncs no és l'estat òptim, tot i això nosaltres hem aconseguit poder-la cultivar i desenvolupar bastant bé.
Joan, i tu com t'hi vas posar amb això? Perquè clar, suposo que els teus companys i companyes, diguem-ne, d'estudi, la teva família, els lleidatans, les lleidatanes, el primer dia que deus haver dit, no, és que jo estic fent una prova amb això. Potser és com diuen, no? Van tornar per boig, van dir, i ara què farà aquest home, no?
Doncs així és, què farà aquest home? Doncs mira, jo em vaig descobrir-la, em vaig topar amb ella viatjant per França i me l'han presentat com un ser que anava molt bé per combatre la desnutrició severa, inclús he estat posteriorment a Àfrica en projectes humanitaris, i el que vam fer és vam portar aquesta soca d'espirulina i vam començar a fer la diàspora de l'espirulina. Vam començar a repartir soques una mica per tot arreu per qui volgués començar a cultivar. I a la gent vam explicar durant moltes vegades com cultivar espirulina a casa i posteriorment vam començar a fer anàlisis de l'espirulina que es trobava al mercat. I vam veure que l'espirulina del mercat normalment arribava a uns llindars de qualitat molt baixos, sovint contaminada per metalls pesats, i que estava molt lluny d'aquest cert tan fantàstic com és l'espirulina. I així que vam decidir emprendre aquest negoci, que és Organa Espirulina, en el qual ens dediquem a la producció i comercialització d'espirulina d'alta qualitat.
Què és el que fa falta per, diguem-ne, clar, ara no sé si dir cultivar, criar, per posar-te en aquest món de l'espirulina?
Doncs ara ho anirem a veure, avançar que el que fa falta és aigua, perquè l'espirulina viu dins l'aigua, una mica de calor, i després el que necessiten totes les plantes, nitrogen, fòsfor i potassa.
Anem-ho a veure?
Som-hi!
Entrem aquí en un hivernacle en el qual, en lloc d'haver-hi terra, diguem-ne, hi ha com unes piscines petitones i una mena, diguem-ne, de molinets que van fent córrer l'aigua. Déu-n'hi-do, quina calor que fa aquí, Joan.
Sí, fa calor. Hem de pensar que l'espirulina, en el seu estat òptim, es troba a 35 graus. Llavors el que procurem és que l'aigua estigui a 35 graus, una sauna.
Home, avui aquí estem perfecte, perquè quan veníem al cotxe estàvem a 34.
Doncs quasi bé. Perfecte.
Veig que no hi ha pas gaire fundària, no, aquí?
No, tan sols són 20 centímetres, que és una mica el que la llum pot entrar perquè ella faci la fotosíntesi.
Clar, de fet, si hi hagués, per exemple, un metre, segurament que més avall no hi neixeria.
No hi neixeria i creixerien altres microalgues que no ens agrada que hi siguin, perquè el que volem fer és que només hi hagi espirulina.
I veig que tens aquests moliners, no?, com aquí. És a dir, l'aigua ha de córrer?
Sí, l'aigua s'ha de moure perquè així el sol va tocant a tots els filaments. Hem d'imaginar que l'espirulina és un ser microscòpic, és molt, 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 molt petit. De fet, després la podrem anar a veure al microscopi i la coneixeràs.
Déu-n'hi-do. Tenim una bona temperatura, tenim aquesta aigua que va corrents aquí. En quant de temps necessita? És a dir, com saps tu que dius, mira, ara ja la tenim al punt?
Normalment, ara, a l'estiu, en 3 dies es pot doblar. I el més simpàtic de l'espirulina no és només aquesta bassa, sinó que estem ara mateix en una càmera hiperbàrica. Què és això? Doncs que ara mateix estem envoltats d'una quantitat molt gran d'oxigen, perquè l'espirulina, cada metre quadrat de producció, equival a un metre quadrat de bosc tropical en quant a fixació de CO2 i emissió d'oxigen.
Sí, tu aquí, ara, al més a més, diguem-ne que estàs criant espirulina, el que estàs fent també és generar CO2.
Fixem CO2 i generem oxigen.
Això és fantàstic, no?
És una eina brutal pel canvi climàtic.
Això seria, jo crec que això, bueno, si és així com dius tu, que no dic que no, eh? L'enrevés, és que això és una d'aquelles coses que per què no ho fem més, per què no ho hem fet abans?
Bueno, poc a poc es va instal·lar. Hem de pensar que, tot i que el dels coneix la major part de la població, és la microalga més cultivada al món. I cada any avancen nous cultius i cada any més gent la coneix.
Escolta, anem cap a fora, perquè aquí poder acabaràs parlant tu tot sol, eh?
I ja ens comença a brillar la front, no?, de la suor que va sortint.
Doncs vinga, va, sortim cap aquí, que... Oi, carai, si està... Quina diferència de temperatura només d'estar aquí sota els plàstics. Clar, un quan moltes vegades, Joan, veu un hivernacle, ho veu, tenim la imatge aquella de que ens pensem, no?, que és una industrialització, no? I els hivernacles, jo sempre dic el mateix, que n'hi ha de petits, n'hi ha de grans, i moltes cases també els tenim.
Sí, aquí el motiu de l'hivernacle principalment és higiènic. El que no podem fer és tenir aquests cultius oberts perquè se'ns contaminaria de pols o de cagades de mixons, i el que no volem és això, i a més ens permet allargar la temporada de cultiu.
Clar, aquí també hi ha una cosa important. Aquí ho teniu tot ben tancat, ben controlat. Per exemple, això que deies tu ara, s'ha de vigilar molt, suposo, el tema dels ocells, no? S'ha de vigilar molt també els insectes, no? Perquè tot això, diguem-ne, al cap i la fi, podrien, diguem-ne, estar aquí a l'aigua.
Doncs sí, un dels grans reptes és, per oferir aquesta espirulina de qualitat, com tractar la qualitat de l'aigua, i aquí ja entrem valors com el pH, l'oxigen dissol, és a dir, entrem en la química d'aquest cultiu, que és bastant complexa.
Has dit que no és només aigua dolça, tampoc és aigua salada, llavors com ho fas aquí? És a dir, es tracta d'una concentració de sal, de salinitat, a dins de l'aigua, el pH aquest que dius tu, quin és el terme, diguem-ne, que hi ha d'haver-hi perquè es pugui desenvolupar amb tranquil·litat i sobretot bé?
Doncs l'espirulina necessita una aigua d'entrada amb un pH molt elevat, al voltant de 10. Això fa que altres microorganismes no hi puguen coexistir, i també hi fiquem una miqueta de sal perquè faci encara de més barrera biològica. Això ho aconseguim amb bicarbonat, ho aconseguim amb sal, o també quan ella va creixent, es va multiplicant, va anar augmentant el pH del medi de cultiu.
Et va costar molt, diguem-ne, arribar a començar a produir? Perquè quan comença un projecte com aquest, clar, pot estar-hi, diguem-ne, un temps determinat, que moltes vegades és allò de la prova, l'error, la manera de saber-ne, les proves.
Doncs mira, jo vaig començar l'any 2009 a cultivar espirulina, i a dia d'avui crec que em queda molt i molt per aprendre.
Déu-n'hi-do, així tens paciència, eh? Perquè estem al 2023.
Tenim paciència i sobretot tenim molta il·lusió, i creiem que cultivar aquests tipus d'organisme d'alguna forma provoquen un benefici no només a qui ho menja, no només a qui el cultiva, sinó a tota la humanitat.
Ara estic pensant, estic tirant enrere, què tenies, 21 anys?
21 anys, bona matemàtica.
I, clar, això hi ha una d'aquelles coses també importants en tot això, que és un producte com l'espirulina, que és aquesta bactèria que després parlarem de què ens aporta, diguem-ne, des del punt de vista de la salut, parlem també de la gastronomia, però hi ha una cosa, diguem-ne, que ens fa pensar en tot això, no? I és, i el futur? Cap on va això? És a dir, són aquest tipus de productes que són més gastronòmics, són més culinaris, són més, diguem-ne, un producte, podríem dir, que va més bé per la salut. Tu com ho veus amb aquests anys, diguem-ne, que ja porta a seguir?
Doncs mira, jo el que veig és la coexistència de tots aquests motius a l'hora d'apostar per l'espirulina. Primera, com ja he dit, és un excel·lent agent per lluitar contra el canvi climàtic. Fixa unes quantitats enormes de CO2, igual que un bosc tropical, no? 16 tonelades per hectàrea, però no només això, sinó que aquí en aquesta granja, que com pots comprovar és molt petita, són 700 metres quadrats productius, si haguéssim de produir la mateixa quantitat de proteïna a través dels animals, necessitaríem aproximadament unes 3,3 hectàrees.
Déu-n'hi-do, clar, ara estic pensant en tot això i un li ve al cap el tema, diguem-ne, que es parla tant ara de la petjada de carboni, no? Del tema de l'aigua i tot això. Fa molt poquet parlàvem de quant de litres d'aigua es necessiten per fer un quilo de maduixots, quant per fer un quilo d'albocats, quant per fer un quilo de proteïna de vedella de pastura, etc, etc, no? Clar, aquesta aigua d'aquí, com es necessita? És a dir, tens una gran necessitat d'aigua perquè aquesta aigua no se va, no es perd.
Exacte, el bo d'aquí, tot i que és un cultiu que està dins l'aigua, el consum d'aigua és mínim, perquè un cop omplert la bassa d'aigua ja ens dura molt de temps. A nivell comparatiu, si ho comparem amb la mateixa obtenció de proteïna de la carn, provoquem un estalvi de 70 milions de litres d'aigua cada any amb aquesta granja, també.
Joan, estic...
És molta aigua,
molt sorprès de tot això, i clar, hi ha una cosa, dius que és una microalga, veig aquí aquesta aigua que és d'un color verdós, però llavors si agafem una galleda d'aquesta aigua d'aquí, com la transformem en una espirulina en pols? Com la transformem en producte, això? Com ho fas?
Doncs el que fem és filtrar aquesta aigua. Aquesta aigua està a una concentració més o menys de l'1/1000 aproximadament. Llavors el que fem són diferents filtratges, intentant no trencar aquest filament, que no s'oxidi, i arribem al primer producte, que és el nostre producte insígnia, que és l'espirulina fresca, que és un producte viu, un producte recent recol·lectat, que de fet estem molt orgullosos perquè hem sigut segurament la primera empresa a Europa en comercialitzar-ho, i aquest producte ja es pot consumir directament i és com una tomata recent collida i recent menjada.
Me l'ensenyes?
I tant!
Doncs vinga, que en Joan ha anat a buscar una gota d'aigua d'aquí de l'espirulina i entrem aquí dins, tanquem totes les portes, que si no, malament rai, entrem a dins el laboratori, l'obrador, i ara veiem allà que ja hi tens algunes andròmines, que això sí que és de laboratori, eh? A veure, què farem ara?
Doncs ara simplement hem agafat una goteta verda i anem a veure què hi ha dins d'aquesta goteta verda, perquè els ulls ens permet simplement veure una aigua, però ara anem a veure què és això de l'espirulina vista de prop.
A veure, mira que em fa il·lusió veure què hi ha a dins d'una gota d'aquesta aigua amb espirulina. Enfoquem bé això, eh? Ui, caram, ostres, semblen... A veure, semblen molles d'un bolígraf, eh?
Sí, sembla una molla. De fet, espirulina ve del llatí i ve d'espiral i ina, espiral petit. I si veiem una imatge de l'espirulina, és un espiral petit.
Caram. Clar, jo suposo que aquí la concentració que hi ha, diguem-ne, per aquesta gota d'aigua d'espirulina, quina seria?
Doncs sí, hem d'imaginar que és exageradament petit. Podem fer un símil, que és que en un espai com una abraçada hi ha tants filaments d'espirulina com sers humans al planeta Terra.
Sí, jo agafo un cistell, eh? Però clar, és que això és bestial, això no ens podem arribar a pensar, no? Sempre diuen que...
Imagina't portar dins el cistell tota la humanitat.
I que tota la humanitat sigués bona com pot ser això, no?
Imagina, això encara és més imaginació, eh?
Clar, ja has dit que vosaltres el que feu aquí, al començament de tot, teniu l'espirulina fresca, no? I com és? Clar, què és? Com una pasta, una crema, què és?
Sí, l'espirulina fresca és untable, és amb molt poc gust, i és això, és simplement l'espirulina viva, recent recol·lectada, amb el seu estat òptim en quant a propietats nutricionals.
I es necessita nevera? Perquè, clar, això és un producte viu.
Exacte, normalment ho comercialitzem en fresc, amb nevera, i normalment el que fa la gent a casa és congelar-ho.
Clar, aquí hi ha una cosa important, això, acabes de dir ara, és una cosa que no té gaire gust, i en canvi, diguem-ne, quan nosaltres prenem cosetes, és perquè tenen gust o perquè les podem combinar amb una cosa o una altra, però jo no he tastat mai l'espirulina així en cru. Clar, una cosa és fer-ho amb una pastilla, amb una càpsula, no?, que un se la menja, se la pren, i evidentment aquí no té res a veure el gust, però aquí hi entren altres coses, és a dir, una cosa és un medicament, l'altra és un aliment funcional i l'altra ja és un producte per la cuina.
Exacte. La nostra missió com a empresa, de fet va néixer amb això, és que la teva alimentació sigui la teva medicina, i pel que apostem és per fer comercialitzar espirulina fresca, que és un aliment però cada vegada té moltes propietats, i també treure al mercat diferents aliments que a banda de ser bons per al planeta i que siguin bons a nivell organolèptic també millorin el nostre estat de salut.
Has dit que tenia una bona dosi de proteïnes, no?
Exacte, en pes sec és el 65% de proteïna. I el bo que és una proteïna formada per múltiples pigments. La clorofila, que la coneixem, però també hi ha un pigment que segurament algú haurà sentit a parlar, que es diu ficocianina, que és aquest pigment de color blau cel, que és un pigment totalment natural i és un superantiinflamatori i un superantioxidant.
Antiinflamatori, antioxidant, això ja m'aporta amb allò del anti-aging, no? A cada vegada volem ser més joves o com a mínim no volem envellir tan de pressa, que ja tenim, diguem-ne, coses al món que ens passen per envellir, no? Una d'elles, per exemple, és l'estrès. I sempre parlem, no?, de que s'han de prendre més antioxidants i tot això. Què més té que l'espirulina hi hagi tanta gent que n'estigui enamorat?
Doncs també té moltes vitamines del grup B, i lligant-ho amb aquesta paraula del estrès, no?, la malaltia del segle XXI, podem dir, les vitamines del grup B ens ajuden a que les connexions neuronals funcionin més bé. I, per exemple, alguns dels nostres clients comenten al cap d'un mes o unes setmanes de prendre, ostres, és que m'ha marxat el núvol del cap, ostres, és que m'ha fet més intel·ligent. Són coses que passen si tu cuides la teva dieta. L'espirulina és una forma de fer-ho, també n'hi ha d'altres.
Segurament que hi ha molta gent que, potser perquè no ho coneix, o jo mateix, no?, un pot arribar a pensar, bé, però això que m'explica en Joan, a veure, això, no, amb aquests productes, està científicament demostrat tot això? Perquè ja saps que el que no coneixem sempre és el que, diguem-ne, ens genera més desconfiança, no? Que moltes vegades és això, és per pròpia ignorància.
Doncs sí, per sort el món científic ha fet els seus deures i l'espirulina té demostrades múltiples aplicacions. De fet, és un dels aliments amb milers d'estudis científics que n'avalen el seu ús.
Hi ha una cosa important en tot això i és les quantitats, no? Independentment, diguem-ne, de que sigui com ens ho mengem. Perquè, clar, aquestes coses que no coneixem tant, no sabem si en podem menjar 30 grams, 100 grams, si en podríem arribar a menjar molta. Això, des d'un punt de vista, diguem-ne, alimentari, té alguna, diguem-ne, contraindicació?
És una mica complex parlar de dosis. I és tan complex i a la vegada tan senzill com preguntar-te, Pep, quantes pomes t'has de menjar al dia?
Home, clar, si faig allò del 5aldia.com, no?, serien 5 racions de fruita i verdura.
Doncs, per exemple, no?, en el cas de l'espirulina és una mica ambigu. Nosaltres parlem de dosis molt baixes, que poden ser d'un gram, dosis recomanades amb espirulina fresca, que estan al voltant dels 7 grams, i dosis per esportistes, que estan al voltant de 15 grams. Tot i això, no hi ha efectes demostrats de problemes de sobredosi. Sí que et pot passar, com és un aliment que purifica el teu cos i que té un efecte detox molt gran, que si et passes de dosi, al cap de pocs minuts hauràs d'anar al lavabo.
Bueno, això per a molta gent, mira, un bon amic i veí de casa, de la Garrotxa, en Xavi Verdaguer, no?, que diguem-ne, hi ha tanta gent que el coneix avui en dia perquè ell va ser dels primers aquí a casa nostra que va dir que l'intestí és el segon cervell. Un dels grans problemes que també tenim són les digestions.
Sí, i amb això és on l'espirulina fresca és on treu un 10. Hem comprovat que és espectacular el que arriba a regular la microbiota intestinal amb els probiòtics, amb els prebiòtics, i d'alguna forma el que fas és menjar aquests enzims, aquesta vida, que va directe al teu sistema intestinal, junt amb la clorofila, junt amb l'antiinflamatori, i si hem de destacar una propietat només de l'espirulina fresca, és aquesta, regulació del trànsit intestinal.
Sobretot això si la consumim crua, no? És a dir, tal qual, perquè clar, si agafem això, per exemple, i en fem una crema de carbassó i li posem i ho deixem coure, suposo que això ja no és el mateix.
No és el mateix. Hem de pensar que les enzimes són termolàbils, és a dir, són sensibles a la temperatura, la ficocianina, aquest pigment antioxidant també, i per això a nosaltres ens agrada sempre treballar amb el producte fresc. O, en el cas de la deshidratació, sempre fem una deshidratació a molt baixa temperatura, a tan sols 35 graus, contràriament al que fa amb l'espirulina que ve d'importació, normalment d'Àsia, que es deshidrata a 180 graus.
Aquí veig una colla d'andròmines, eh? Què és això, Joan?
Doncs mira, això és la nostra andròmina per poder deshidratar a només 35 graus.
Home, això és el que tenim a la cuina, no? Fem deshidratats, no?
Tal qual, és el mateix, llavors ens interessa no superar aquesta temperatura per precisament regular o conservar les propietats nutricionals. I ho fem fent com una mena d'espaguetis molt finets amb aquella màquina d'allà, que potser coneixeràs.
Mira-la, sí, home, aquesta l'has agafat de casa teva? No, és la d'embotir botifarres.
És la d'embotir botifarres, sí senyor. Hem agafat una màquina d'embotir botifarres, li hem canviat el tap i li hem ficat un tap que té uns foradets molt petitets, i amb això fem els fideus.
Em fa molta gràcia, sobretot a la ràdio que no es veu. Després farem fotos i les penjarem al programa. Clar, un es pot arribar a imaginar que estem en una fàbrica, diguem-ne, de molt gran i així, i no estem parlant d'una habitació de 25 metres quadrats, encara no. No? Aquí ho fas tot. Fas tota aquesta transformació de l'espirulina en cru, en pasta, amb aquests fideus.
Així és. Amb això, de moment, n'hi tenim prou.
Bueno, i la cuina, què? La tenim al costat?
La cuina, més que la cuina, ja tenim la sala preparada per menjar.
Doncs va, anem a tastar l'espirulina, perquè, mira, això que m'has dit, que no té gaire gust, això ho hem de tastar-ho. I més ara, diguem-ne, amb un color que té, perquè si tot aquest color que té és gust, sí, tinc molta sensació. A veure, què tenim aquí, Joan?
Aquí hem preparat una mica un assortit dels productes que produïm a Organa Espirulina. Per una banda, l'espirulina fresca, damunt d'un pa, amb oli i sal, res més, per poder notar el que és el potencial d'aquest gust.
A veure, me'l deixes estar?
Per suposat.
Anem-me'l a tastar. Clar, és que penseu que és un color molt verd, és un color d'aquests verds fantàstics. A veure quin gust té això. La textura és curiosa, eh?
La textura és molt curiosa. Té certs greixos, omega 3, omega 6 i també algun d'altre insaturat, i donen una mica de textura. I si ara et faig la pregunta, Pep, primera, li has trobat el gust?
Clar, aquí estem amb la torrada, eh? Jo crec que això ho hem de tastar-ho amb la cullera, però és un gust, a veure, clar, quan diem un gust herbaci, potser diria que em recorda una mica això de que quan un va al riu a banyar-se, no?, que nota a vegades que te'n passes alguna glopada d'aigua, alguna cosa així. És a dir, no és un gust, diguem-ne, com tenim aquí al cap el tema de les algues, no?, del mar, que són salades, a més, però sí que té un gust, i sobretot la textura és molt interessant.
Sí, la textura té una textura notable, untuosa, com un formatge fresc o com un paté de foie, no?, en quant a textura, i en quant a gust ens costa una miqueta d'ubicar, no?, però en general hi ha un consens més o menys que el gust és molt neutre, que té cert recorda, però que no és allò que dius, ostres, quina mena de gust, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important moltes vegades amb això, perquè ja saps tu que a vegades la gent, quan no ho coneixem, diem, ai, és que això serà bo, no?
Sí, és important. Moltes vegades mengem més pels ulls que pel que és.
Per tant, també una cosa bona és que si té un gust tan suau com el que té, tu pots afegir-ho a moltes coses, per exemple, tant dolces com salades.
Exacte. Aquí tenim dos exemples. Per una banda, un formatge fresc, amb una empresa del mateix poble, que és Calquitèria, hem elaborat un formatge ficant-hi l'espirulina abans de fermentar, abans de quallar.
Veig també que tens unes boles, això que són trufes.
No, això és el bombó saludable, li hem dit.
Mira.
El vam treure ara fa uns mesos i la veritat que està anant molt bé. És un bombó, en aquest cas, dolç, i... però la diferència dels bombons que coneixem no porta sucre, no porta llet i no té gluten. I dius, ostres, sense sucre, sense llet i sense gluten es pot fer un bombó? Doncs aquí hi ha la resposta. És un bombó que conté antioxidants, és un bombó que conté fibra i, evidentment, és un bombó que conté espirulina.
A veure, anem-lo a tastar. A veure això. Olor sí que em fa, eh?
Un punt sí.
A veure. Ara em diràs que hi has posat festucs. Pistatxos, no?
No, tot i que alguna versió potser sortirà en festuc.
Escolta, bo, eh?
És un bombó que té un nucli d'avellana i després al voltant hi té ametlla, també hi té espirulina i també hi té cacau.
Escolta, és fantàstic això, eh? És, a més, amb un que... Això de parlar mentre vas parlant per la ràdio no és gaire bo, eh? Però un pensa, per exemple, que amb un producte com aquest, a la cuina... pot donar molt de sí, no només, diguem-ne, per la part del gust, que, com dèiem ara, sinó també per la textura. Per exemple, m'estic imaginant un pesto, no?, que ara a l'estiu ens va també una pasta amb pesto, una cosa així, doncs afegir això, de ben segur que et dona un altre color, no?, o una crema, per exemple, no sé, un ajo blanco, no?, que teniu també ametlles aquí una miqueta més avall, o, per exemple, ara deies, no?, amb pistatxos, no?, fer una sopeta d'aquestes fredes, i afegiria això. Aquí estem parlant, diguem-ne, d'aquesta cuina saludable i aportar-la a un altre nivell.
Això és, o qualsevol crema ara fresca que mengem a l'estiu, no?, doncs aquesta crema de carbassó, no la ficarem l'espirulina al foc mentre s'està bullint el carbassó, sinó que quan el tinguem al plat afegirem doncs, una mica una cullerada d'espirulina fresca i ja tindrem una crema encara més saludable.
Joan, veig que això no té aturador. On veus el futur d'en Joan d'Organa i de l'espirulina? I sobretot de la salut?
Doncs sí, crec que com a societat hem de repensar com ens alimentem per dos motius principals. Un és per la contaminació que està generant l'alimentació actual i l'altre és per l'estat de salut que hem arribat, no? Que com a població hem arribat a una gran part amb malalties cronificades que normalment el seu origen es troba en una mala alimentació.
Doncs si això ens ha de servir per canviar la nostra manera d'alimentar-nos, per tenir més consciència, sobretot consciència alimentària, consciència culinària, consciència gastronòmica i també consciència sobre el medi ambient, no? Això, escolta'm, l'espirulina sembla que sigui la bicoca.
Bueno, es senyala com molt de potencial. Jo dic, la ONU la va assenyalar el 1974 com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. És l'únic aliment que ha estat assenyalat així per la ONU i això va ser el 74, abans que jo nesqués. I jo em pregunto, 50 anys després, estem al futur o encara ens ho hem de mirar i encara ens ho hem de pensar i encara és un color que no sé com combinar?
M'ha agradat molt, Joan. Moltes gràcies per, sobretot, donar-nos aquesta saviesa que tens cap a l'espirulina, cap a aquest producte. Això sí que ara podríem dir, no?, que és un superaliment i aquest ja que el tenim aquí, doncs home, tractem-lo bé, no?
Exacte, no m'agrada parlar de superaliments, m'agrada parlar de dietes variades i crec que l'espirulina pot estar dins d'aquestes dietes variades.
Va, anem a fer un pesto?
Anem a fer un pesto o una maionesa amb espirulina i caragols, que estem a Lleida.
Hosti, tu, va, fet, deixem el pesto per un altre dia.
La Fonda, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Lo important no és el que es menja, sinó com es menja. Això ho va dir Epictet de Frígia, filòsof grec de l'escola estoica. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé en aquesta fonda i si tot va bé, vinga, va, que ja hi tornem. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels